La Llanterna Màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 302 des dels nostres inicis i 34 d'aquesta vuitena temporada. Que Jack Nicholson s'ha retirat no és cap novetat. L'actor, que acaba de complir 87 anys, fa més d'una dècada que no es deixa veure per la gran pantalla. La seva va ser una jubilació de veritat. No és una d'aquestes estratègies que avancen una apoteòsica tornada al cine o un d'aquests acomiadaments eterns. I podríem imaginar que el llegendari intèrpret, premiat fins la sacietat, trobaria a faltar el calor dels focus i el frenètic ritme dels rodatges, però no és del tot cert. Ara el protagonista de títols tan grans com El Resplendor o Algú va volar sobre el niu del cucut té la seva atenció posada en alguna cosa més, una cosa que veritablement mereix la pena, fer el que realment li ve de gust fer en cada moment i descansar. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Si recordeu, en el programa anterior ens havíem quedat en els inicis dels anys 80. Kubrick va acabar de rodar El Resplendor a finals de febrer i Jack va tornar d'immediat a Los Angeles, on l'estaven esperant multitud d'ofertes. Hal Ashby volia que Jack coprotagonitzés amb Clint Eastwood la versió cinematogràfica del western de Richard Brannigan, El monstruo de Hawkline, un western gòtico. Però Jack va rebutjar el projecte per treballar amb Warren Beatty, que estava produint, dirigint i protagonitzant una èpica basada en la vida de John Reed, titulada Rojos. La coprotagonista era la llavors promesa de Beatty, Diane Keaton, que encarnava el paper de Louis Bryan, la promesa de Reed a la vida real. En realitat, Beatty volia que Jack interpretés el paper, petit però important, del dramaturg Eugene O'Neill, però d'entrada no li va dir. La pel·lícula es va estrenar el mes de desembre de 1981, suscitant crítiques magnífiques, tot i que no massa afluència de públic. Rojos va ser nominada a 12 premis de l'Acadèmia, entre ells el de millor actor per Beatty, millor actriu per Keaton, millor actor de repartiment per Nicholson i millor pel·lícula, entre d'altres. La nominació de Jack podia significar un petit impuls a la carrera de l'actor, però finalment no va endur-se l'estatueta.
Thank you.
Jack va entrar en una fase de deixadesa, va començar a engreixar-se i quan va tornar a Los Angeles va decidir treure's pes de sobre. Es va prendre un llarg descans i es va passar 2 anys sense rodar. Entre 1981 i 1983, cada vegada que li preguntaven, ell responia que no havia trobat cap projecte engrescador o que estava tancat a Aspen escrivint un guió. Només va trencar aquest aïllament voluntari per rodar La frontera, pel·lícula dramàtica dirigida per Tony Richardson. El film va tenir sobretot crítiques negatives, que, com les del carter sempre truca 2 vegades, van tornar a centrar-se en l'actuació de Jack i no en el conjunt de la pel·lícula. El mes de març de 1983, Jack va anunciar que la seva propera pel·lícula seria La força de la tendresa, escrita, produïda i dirigida pel veterà de la comèdia televisiva James L. Brooks i que el rodatge començaria a finals d'aquell mateix mes. Jack estava fascinat amb el guió de la pel·lícula i un cop més va pensar que seria el vehicle per reparar la seva carrera truncada. No li molestava en absolut interpretar un paper secundari. La cinta està basada en la novel·la homònima de Larry McMurtry. La trama es centra principalment en una mare i una filla, veïnes de Garrett Breedlove, que es passen la vida buscant l'amor entre homes que no les corresponen. En els papers de la mare i la filla trobem a Shirley MacLaine i Debra Winger. La força de la tendresa es va estrenar el 23 de novembre de 1983 i sembla que finalment la interpretació del personatge de Garrett Breedlove va donar novament impuls a la seva carrera. La cinta va ser mereixedora d'11 nominacions i en va guanyar 5, entre elles la de millor actor de repartiment per Nicholson. Els guions i les propostes li seguien arribant, fins i tot l'havien trucat per interpretar a Ernest Hemingway en una pel·lícula biogràfica, però va haver de rebutjar algunes ofertes, fins que va arribar a les seves mans un guió que el va captivar. El personatge s'anomenava Charlie Partana. La pel·lícula basada en la novel·la de Richard Condon era El honor de los Prizzi. En un principi, molts van pensar que el film era, en cert sentit, una sàtira del Padrino. El que va garantir la participació de Jack va ser que John Huston, el que sempre havia considerat una figura paterna, havia acceptat dirigir-la. La sorpresa va arribar quan Huston va escollir a la seva filla, Angelica, i parella de Jack, per interpretar el paper de Meryl Prizzi, la núvia rebutjada de Charlie Partana. 8 nominacions, entre elles les de millor pel·lícula, direcció, actor principal per Nicholson i actriu de repartiment per Angelica, que es van saldar amb una única estatueta per Angelica Huston.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Barry Levinson li va oferir poc temps després el paper del germà de Raymond, un noi autista al que no coneix, però Jack el va rebutjar, sabent que l'actor que encarnés el germà autista s'enduria tot el mèrit de la pel·lícula. Finalment, el paper va recaure en Tom Cruise, però no va descartar l'oferta de 6 milions de dòlars més un percentatge de la recaptació final per interpretar a Daryl Van Horn, un personatge tan diabòlic com seductor a Les bruixes d'Eastwick. Al mateix temps, signava la seva participació a Espina de ferro, basada en la novel·la de William Kennedy, El que Jack admirava. El relat guanyador del Pulitzer va ser adaptat al cinema per Héctor Babenco. Jack encarna el personatge de Francis Pillan, un jugador de beisbol vingut a menys que tracta d'esborrar la culpa d'haver matat de forma accidental el seu bebè quan se li va caure a terra. El rodatge va durar 17 setmanes i només començar ja va córrer el rumor de que hi havia alguna cosa entre Jack i Meryl Streep, però ells ho van desmentir. El 28 d'agost de 1987, amb 81 anys, va morir John Huston, sogre de Jack. Es diu que Jack li havia promès en el llit de mort que cuidaria d'Angèlica, però Jack i ella feia molt temps que no tenien relació de parella.
Thank you.
en un dels diferents retards que hi van haver abans del rodatge d'Espina de Ferro i per fer-li un favor a James L. Brooks, sota la direcció del qual havia rodat La força de la tendresa, Jack va acceptar realitzar una aparició breu com a conductor d'un telenotícies en una sàtira del propi Brooks sobre el periodisme televisiu anomenada El filo de la notícia. L'actor va col·laborar gratuïtament amb la pel·lícula a canvi de no ser mencionat. No volia que el públic pensés que era una pel·lícula de Jack Nicholson. El filo de la notícia narra el triangle amorós i professional de tres periodistes d'informatius, enginyosament presentats des de la seva precoç vocació quan encara eren uns nens. El seductor i autoexigent Tom Grunig, el que dona vida a William Hurt, nou i exitós reporter de la cadena, lluitarà amb el prometedor, intel·ligent però insegur, Aaron Allman, tant per fiançar la seva posició a l'empresa com per l'amor de Jane Craig, Holly Hunter. Una història clàssica d'amor a tres bandes, una encantadora i intel·ligent comèdia que, emparant-se en la història d'un triangle amorós, fa una reflexió sobre el món del periodisme televisiu americà. Esplèndides interpretacions del trio protagonista, amb menció especial, per un Albert Brooks que mai no ha estat millor. Va significar la revàlida del director després de l'èxit assolit a La força de la tendresa i que va superar amb bona nota. El productor Peter Guber perseguia Jack des de l'època de les bruixes d'Eastwick. Guber volia que l'actor interpretés el Joker de l'imminent versió cinematogràfica de Batman, però Jack sempre es negava. Guber insistia, assegurant que seria la millor pel·lícula de la seva carrera, i en aquestes que Guber va contractar a Tim Burton per dirigir-la. Nicholson no li posava les coses fàcils, així que Guber va organitzar una trobada perquè Burton i Nicholson es coneguessin. Tim va convèncer Jack de que junts podien fer màgia, assegurant-li que el film l'acostaria a un públic nou i més jove. A l'escoltar això, Jack va acceptar. Tot es tractava d'una estratègia. Formar part de Batman li va reportar 5 milions de dòlars d'avançament i un generós percentatge de la recaptació total de la pel·lícula. L'olfacte no li va fallar El seu nom va tornar a brillar a les marquesines quan Batman es va convertir en el gran èxit de l'any. Per introduir-se en el personatge, Jack es va submergir en la lectura de Nietzsche. A Jack el tornava boig la seva perruca verda, la seva boca vermella i el seu electritzant vestit púrpura. Tant és així que va pagar $75,000 a la producció per endur-se a la casa. Com corrupta cara de la mateixa moneda, el Joker compleix a la cinta la funció de servir com a parador a la llibertat de la que Burton sempre ha intentat fer gala a la seva filmografia.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
L'any 1989, un graduat de Siracusa que estava lluitant des de feia anys per triomfar com a actor, va escriure una obra per Broadway que va ser portada a escena i es va convertir en un gran èxit. Ell s'anomenava Aaron Sorkin i la seva obra Alguns homes bons. El productor David Brown va llegir el llibret i va pensar que podia adaptar-se pel cinema, però l'autor volia muntar-la primer com a peça teatral a Broadway. Després d'una temporada d'èxit, Brown la va dur a Hollywood i, juntament amb Rob Reina, va acceptar produir el guió amb la condició de dirigir-lo. Fill del famós actor, director, productor i guionista Carl Reina, Rob havia dirigit nombroses pel·lícules. A la confecció del guió es va potenciar el paper del fiscal, el tinent Daniel Caffey, el que dona vida a Tom Cruise. Demi Moore va interpretar a la capità de corbeta Joan Galloway. El personatge clau de la pel·lícula, el coronel Jessup, havia estat interpretat a Broadway per Stephen Lang. Era un paper massa llaminer i molts actors volien interpretar-lo, entre altres Robert De Niro, James Woods i Al Pacino, però Reina volia Jack. Aquell 1989 també va ser un any convuls per l'artista, trencant la seva relació amb Angelica Houston i iniciant una nova relació amb Rebecca Brusar, una actriu de cabells daurats que era el viu retrat de Mimi Machu i la mateixa edat que la seva filla Jennifer, 24. Això no va ser un impediment per mantenir una relació i el 16 d'abril de 1990, Brusar va donar a llum a Lorraine Nicholson. Dos anys més tard, tindrien un nen al que posarien com a nom Raymond. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog with snooping around my door. You just old hound dog. Jack també va acceptar fer una petita intervenció a La força de la tendresa, La història continua, de Robert Harling, una seqüela de la de l'any 1983. Però ja se sap que segones parts gairebé mai van ser bones, així que després d'aquesta petita participació, Jack va veure un guió de Mark Andrews i James Brooks titulat All Friends, molt divertit i al mateix temps commovedor. Sens dubte, molt superior a tot el que havia llegit i fet en els darrers anys. Tractava sobre un personatge anomenat Melvin Udell, un escriptor misàntrop de mitjana edat, homòfob i obsessiu compulsiu, que treballa a casa seva i a poc a poc comença a entremetre's a la vida del seu veí gay i d'una cambrera de la cafeteria on tots els dies menja el mateix plat. Udell va caminant sempre amb molt de compte. No sigui que trepitgi les juntes de les rajoles. Diversos actors famosos havien rebutjat el paper abans de que li oferissin a Jack. El mes de setembre de 1996 es va iniciar el rodatge de la pel·lícula que després s'anomenaria Millor Impossible. La dificultat de plegar l'elenc havia estat en part la causa del retard. Brooks volia que Holly Hunter interpretés a la cambrera, però no va poder ser i al final ho va fer Helen Hunt, 26 anys més jove que Jack. Greg Kinnear va donar vida al veí gay de Jack, Simon, després de que Ralph Fiennes rebutgés el treball, i Cuba Gooding Jr. va encarnar el dur agent de Simon. Jack havia d'interpretar el personatge sense que l'actuació resultés exagerada o una paròdia del trastorn obsessiu-compulsiu, fins que es va adonar que a la seva vida real ell també actuava així. Sens dubte, una de les millors interpretacions des de l'Honor de los Pritzi. Jack va signar la seva participació en el nou projecte de Harry Giddes, una comèdia dramàtica titulada A propósito de Smith, vagament basada en una novel·la de 1955 de Louis Begley. Giddes, que estava treballant en el guió d'American Caesar, va deixar aparcat aquest projecte per dedicar-se a escriure A propósito de Smith, a mida per Jack. La pel·lícula tracta sobre els problemes d'un vell que acaba de jubilar-se i s'està plantejant com passar la resta dels seus dies, quan la seva dona mor de sobte. Superat pels esdeveniments, comença un solitari viatge d'aprenentatge de vida a l'autocaravana que havia comprat per poder gaudir al costat de la seva dona. En guió d'Alexander Payne i James Taylor, A propósito de Smith, va ser finançada per New Line Cinema, que li va garantir una bona distribució i va donar el vistiplau a que Payne, que no tenia massa experiència en la direcció, es posés darrere de les càmeres, a més de ser el coautor del guió. Aquesta va ser la tercera pel·lícula dirigida per Payne, que havia obtingut un èxit moderat amb Election, el seu anterior projecte amb la Paramount. Jack i Kathy Bates van ser nominats a l'Oscar, ell com a millor actor protagonista i ella com a millor actriu de repartiment. Pel que respecta a la vida amorosa de Jack, l'any 1994 va trencar la seva relació amb Rebecca Brusar, amb la que havia tingut dos fills i després de 5 anys, i l'any 1999 va iniciar una nova relació amb Lara Flynn Boyle, amb la que va trencar poc temps després. We'll be right back.
T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
El mes de febrer de 2005, Jack, amb 77 anys, va pensar que havia trobat el film que li permetria dir adéu a la seva carrera cinematogràfica. El guió, el director, el productor, l'estudi i els coprotagonistes més escaients per fer-ho. L'ocasió va arribar amb l'oferiment de Martin Scorsese per protagonitzar una nova versió de Juego Sucio, una popular pel·lícula de Hong Kong de policies i mafiosos rodada l'any 2002, l'eix central de la qual era la infiltració encoberta a la màfia. Els coprotagonistes de Jack, en la nova versió de Scorsese, que portaria el nom d'Infiltrats, serien Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Mark Wahlberg. Jack no s'ho va pensar dues vegades i va acceptar participar en el projecte. Infiltrats va comptar amb un sòlid pressupost de 90 milions de dòlars i la distribució de la Warner Bros. El personatge de Jack, un paper menor a la versió xinesa, va prendre molta rellevància en aquesta, passant a ser un dels principals focus d'atenció del film. A Infiltrats, Jack encarna a Frank Costello, un cap mafiós de Boston d'una família irlandesa, on s'han infiltrat dos policies rivals encoberts. Quan cadascun d'ells descobreix que hi ha un segon infiltrat, mira d'esposar a l'altre per tal de que no el matin primer. El film es va estrenar el 26 de setembre de l'any 2006 i va recaptar 290 milions de dòlars, tornant a alçar el nivell de popularitat de Nicholson. La pel·lícula va obtenir 4 Òscar, inclòs el de millor pel·lícula i direcció, per Martin Scorsese.
Thank you.
Fins i tot, abans d'acabar de rodar Infiltrats, Jack havia signat un contracte per coprotagonitzar amb Morgan Freeman, que l'havia recomanat pel paper, O ara o mai, de Rob Reiner, una ensucrada història amb moralitat sobre dos malalts terminals de càncer que desitgen realitzar una llista de desitjos abans de morir. Quan el 25 de febrer de l'any 2007, amb ocasió del lliurament d'entrega dels premis de l'Acadèmia, Nicholson va aparèixer amb el cap rapat, sense donar cap explicació, els rumors de càncer es van disparar. El fals rumor de que patia una malaltia terminal va córrer com un reguer de pólvora per Hollywood. Jack estava entusiasmat. El film va recaptar 290 milions de dòlars, confirmant que la fama dels dos protagonistes, Jack Nicholson i Morgan Freeman, continuava vigent e intacta. James Lawrence Brock, una vegada més, el va trucar. Tenia un guió per Jack titulat Com saps si... Una comèdia romàntica amb tots els ingredients del gènere. El que no va saber veure Brooks és que les peces del trencaclosques no acabaven d'encaixar. Va ser un fracàs absolut, recaptant menys de la meitat del que havia costat. Després van venir alguns problemes de salut mental que no permetien a l'actor memoritzar els seus papers, havent-se d'allunyar del món del cinema. Jack, que acaba de complir 87 anys, porta més de 10 anys que no es deixa veure, dedicant-se a fer el que de veritat li ve de gust fer en cada moment i tenint la vida que sempre havia desitjat. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. a Ràdio Sabadell 94.6.